Cugat, Cugat Media, notícies.
Salutacions al portaveu municipal d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, té clar que Sant Cugat ha de canviar el xip i redefinir les seves polítiques públiques per construir una realitat menys individualista. Per a Gutiérrez manquen espais comunitaris que vertebrin les relacions socials en una ciutat amb governants que gestionen a cop de titular i màrqueting.
La nostra ciutat ha perdut aquest element de comunitat que feia que ens cuidéssim l'uns als altres, que siguem més veïns i no tant persones que ens estem trobant, no?, al llarg de la nostra vida o el nostre passeig per la ciutat. Ens posem el foc aquí, en la inversió en serveis socials, en la inversió en espais, doncs, això, que generin més comunitat, que facin més barri.
El portaveu dels comuns creu que el govern està fent petits passos en la creació d'habitatge i a l'espera que mobilitzi l'habitatge buit. El ple del Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat de forma inicial les ordenances fiscals que regularan les taxes i tributs de cara al 2025. Sant Cugat i la resta de ciutats de l'AMB afrontaran un increment de mitjana del 10% en la taxa metropolitana de tractament de residus. Això es tradueix en un increment d'entre 2,72 i 6,02 euros l'any, que significa menys de 50 cèntims mensuals per a les tarifes més habituals, que són el 71% de les llars. El músic Nil Ciuró i la poetessa Mireia Calafell han estat els encarregats de posar el punt final al Festival Nacional de Poesia Sant Cugat amb el poemari Si una emergència, que, dividit en dues parts, contraposa el lloc que s'acaba amb un nou inici. Una atmosfera tenyida de vermell i la música electrònica de Ciuró de fons, com el so constant del batec d'un cor, han acompanyat a Calafell, que ha donat veu als poemes Sang, Simulacre o Sobreexposició i que s'emmarquen en el llibre que li va permetre guanyar el Premi Carla Riba 2023. La cloenda de la 24a edició ha tingut lloc a la sala El Siglo del Mercantic i ha comptat amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha realçat l'èxit del festival després de 24 anys picant pedra amb la poesia. I el Mercat Municipal de Bolpelleres comptarà amb un nou supermercat de productes ecològics abans d'acabar l'any. Aquesta és la previsió de l'Invert, companyia que obrirà l'establiment d'uns 200 metres quadrats, ocupant així el 60% de l'equipament municipal. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa. Conduït per Roc Casas, el control tècnic. Sara Vella, la redacció. Alba Triador, la producció i el guió. I de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 30 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, pantalles i criatures. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la periodista de Cugat Media, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb Sant Cugat Comerç del resultat de les eleccions a la presidència de l'entitat i coneixerem més de prop un dels seus associats, Vins Noé. I afegirem una mica de patrimoni, avui per parlar del Centre de Restauració de Béns Mobles amb la seva directora, Mireia Mestre. I per acabar, parlarem de gastronomia i de la firma de Leito, amb presència a Sant Cugat. Ens acompanyarà el cofundador i director general, Rai Recoder. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Una setmana més som al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'ús i abús de les pantalles. Sentim la consulta que ens ha enviat el Ricard.
Hola, la meva filla de 10 anys encara no té mòbil, però a vegades li deixo el meu perquè jugui una estona. Jo sempre li dic que només seran 10 minuts, però al final sempre li deixo jugar una mica més, entre 20 i 30 al dia. El problema és que quan arriba el moment de parar, sempre s'enfada, plora, em demana més estona de joc, un drama. Què puc fer perquè accepti millor els límits sense protestar? Moltes gràcies.
Per respondre al Ricard i totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el psicòleg i expert en pantalles de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer. Hola, Roger, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies per la invitació.
A partir de quina edat s'han de posar límits?
Jo diria que a partir dels 0 anys. Quan abans es posin els límits, els joves pues, i adolescents s'acostumen més a respectar-los, i quan més tard els posem, això vol dir que intentaran fer algunes conductes de risc, experimentar, llavors després fer marxa enrere sempre és més difícil.
Llavors, de 0 a 3 anys, el límit seria que 0 minuts?
Sí,
de pantalles?
De 0 a 3, el consens que actualment és que de 0 a 3, res de pantalles, i a partir dels 3 anys es poden començar a incorporar alguns continguts amb una lògica educativa fins als 6 anys, però màxim mitja hora.
Al dia.
I sempre amb supervisió paterna. És a dir, no, el que no es pot fer és deixar els joves i tu pues, posar-te a cuinar mentre ells estan mirant la tele o el que sigui, no, la tablet. I a partir dels 6 anys, fins als 12, es pot anar augmentant progressivament, això és important, progressivament, fins a l'hora i mitja.
D'acord. I llavors aquests límits només tenen relació amb el temps o també es pot limitar el contingut o l'espai on s'utilitzen les pantalles?
Clar. Tot això, el control parental, que molts pares ja saben i que ja utilitzen, limiten o d'alguna manera editorialitzen el contingut perquè sigui un contingut que sigui educatiu i que ells puguin consumir, no? El temps és molt important, l'espai també. Tradicionalment, els ordinadors sempre s'havien començat a fer servir a les famílies en un espai comú, on els pares pues, tenien a la vista els fills. Un dels problemes que tenim avui en dia és la clandestinitat. Llavors, quants menys dispositius, millor. I si són compartits, pues, per exemple, si hi ha diversos fills, pues, que comparteixin un mateix dispositiu, perquè, a més, així també aprenen a compartir-ho. No? Llavors, els moments i els espais són claus, no?, en aquest sentit.
Durant les vacances tenim molt temps per omplir i a vegades se'ns acaben les idees. És un bon moment per ampliar una mica el temps de les pantalles?
No, al contrari. Bé, a la nostra opinió és que, o sigui, nosaltres eduquem a l'assessoria perquè la gent pugui gaudir i tenir un temps ric. Un temps de vida offline, li diem també a vegades nosaltres. I això implica poder gaudir de tota una sèrie d'activitats que t'omplen, no? Que et fan sentir que tens una vida plena i que tens satisfacció. Les pantalles el que et donen és un plaer, i és molt diferent d'entendre la distinció entre el plaer i la satisfacció. Això no vol dir que pots conversar amb un amic, que aquesta conversa t'omple i sentirà satisfacció, però el que és l'ús d'oci, diguéssim, o de joc, per exemple, que coneixem, o de xarxes socials, això és pur plaer. Llavors, si quan tenim més temps aprofitem aquest temps per utilitzar més pantalles, és justament quan podríem recuperar el temps que hem invertit en les pantalles normalment quan estudiem o treballem, no? Que és quan aquest tipus de descansos normalment no els fem. Aleshores, normalment a les vacances la gent ja té més moments on, perquè està fent altres activitats, doncs deixa davant de les pantalles, i això ho sap tothom, no? Jo sempre a l'assessoria ho comento i tothom em diu que sí, no? Ho noto que entenen del que estic dient. Que recorden aquests moments on han descansat, llavors noten aquests efectes d'estar com més desperts, més creatius, és quan la gent fa plans, no? I decideix, aquest any que ve faré això, i s'inspiren, no? Però s'inspiren perquè estan més connectats amb si mateixos i més desconnectats amb les pantalles, no?, en aquest cas.
Ara estem parlant de pantalles així més en general, però si parlem del mòbil, segons la teva opinió d'expert, a partir de quina edat està preparat un infant o un jove per tenir-ne?
El consens que hi ha és dels 16 anys. Algun especialista diu a partir dels 18, però a mi em sembla que és massa, no cal tant. El consens és als 16 anys perquè més o menys aproximadament estaria estudiat que és a partir dels 16 anys quan els joves ja adquireixen l'habilitat de tenir l'autocontrol, és a dir, de posar-te un fre. És a dir, tu tens un desig molt intens, vols fer allò, però llavors tu normalment penses en les conseqüències que pugui tenir, o sigui, el benefici que puguis tenir, però també possibles conseqüències no desitjades. No? Llavors, això requereix una planificació a mirada llarga. No? Llavors, això un jove de 12-13 anys no ho té. No? Llavors, a partir dels 16, més o menys, no? aproximadament, és quan se sap que ja desenvolupen l'autocontrol. Sempre hi ha variabilitat individual. Llavors, jo el que dic, i estem d'acord amb tots els que treballem amb l'equip d'un segon, i a nivell de discurs municipal, és que amb 14 anys ja seria una edat realista per incorporar el primer mòbil. Que ho podem fer el 16, perfecte, però aconseguir els 14 anys seria un bon objectiu, perquè ara encara no estem en aquesta situació, s'està incorporant el mòbil amb 10, 11 o massa joves. No? Mm.
I per acabar, quins senyals ens poden fer alertar de que potser el nostre fill o filla s'està enganxant a les pantalles?
Sobretot si veiem que li costa parar. Això jo crec que és el més senzill. Per exemple, si li traiem el mòbil i veiem que reacciona malament, també és una mala senyal. Idealment seria que ell ella se pugui gestionar bé i que pugui parar pel seu propi peu, no? Que no haguem d'estar nosaltres al darrere. Però si veiem això, que li costa parar o que està molt pendent del mòbil o que ens comença a demanar coses relacionades amb el mòbil o renovar el mòbil quan és evident que no tocaria, aquest tipus de coses, no? I sobretot també si veiem que hi ha situacions indesitjables o de molt risc, com per exemple que han passat a coses de, doncs no sé, per exemple, incidents amb grups o, per exemple, amb mal ús, diguéssim, no, doncs no sé, dels canals de WhatsApp, o que s'ha obert una xarxa social d'amagatotis quan en teoria havien pactat que es faria a partir de l'edat que toca, no? Pues aquest tipus d'incidents indiquen que s'està saltant una mica el pacte d'ús que en teoria totes les famílies haurien de tenir, que és una cosa que està molt estesa i que és molt interessant fer el pacte d'ús.
Si ho detecta alguna família, es pot dirigir a l'assessoria un segon?
Sí. Nosaltres fem xerrades habitualment i comuniquem en diferents espais, però l'ideal és que tota aquesta teoria ho puguem aterrar en un espai individual per la família i pels joves i els puguem acompanyar durant el temps que faci falta.
D'acord, perfecte. Moltes gràcies, Roger.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a faves.comptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Anna González.
La política viu hores intenses als titulars i baixes en prestigi. No és nou, ja ho deia el dirigent soviètic Nikita Khrushchev, els polítics són iguals arreu, prometen construir un pont fins i tot on no hi ha riu. Quan es pregunta a alguns santcugatencs pel carrer sobre què opinen de la política en general, això és el que responen.
La política en general tinc un pensament molt, molt negatiu perquè falten lideratges seriosos, amb capacitat i amb ganes de fer les coses bé. No? És molt, la gent pensa molt per si, per seu propi, per la seva pròpia gent, pel seu propi partit, i no és capaç d'ampliar la mirada, no? I poder arribar a tothom.
No em sento representada, per exemple, ja em llegeixo els partits i no em sento realment representada per ningú directament. Acabo votant per descarte.
Bueno, de moment ja n'estic fart de tots ells, eh? No em crec res ja del que diuen.
Ser polític no deu ser fàcil, però la política, agradi o no, ens condiciona les nostres vides. Ja ho deia Eisenhower, la política hauria de ser la professió a temps parcial de tot ciutadà. I avui els hi preguntem a ells, els polítics de Sant Cugat, per què, si la política és tan necessària, viu temps en què no connecta amb la gent? Doncs traslladem aquesta pregunta a la nostra taula de debat avui amb Jordi Puigneró, de Junts per Sant Cugat, Oriol Cisteró, d'Esquerra, José María Gallardo, del PSC, Álvaro Benéjam, del Partit Popular, Marco Simarro, de la CUP, Marco Rodríguez, de Vox, i Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem. Benvinguts tots. I comencem, com sempre, amb una petita ronda de posicionament. Després de sentir aquestes paraules, comencem per Junts. Jordi Puigneró.
Bé, jo crec que no és... En fi, aquesta desafecció que es parla ara no és exclusiva d'aquest moment. Jo crec que, des que em dedico a la política, que sempre es parla de desafecció política. Vull dir, per tant, això per començar. Potser ara, diguéssim, les xarxes socials ho han amplificat, però no tinc la sensació que ni sigui ni més ni menys que fa 25 anys enrere, o 20 anys, o... En fi, això és el primer que volia dir. Segon, crec que... també té un punt d'injust, des de la perspectiva de que al final la política té una vessant d'exposició pública molt important amb temes que afecten, temes molt sensibles que afecten a la gent, i evidentment això fa que sigui una professió o per dir-ho així, una dedicació molt exposada, que sigui altres professions tinguessin aquest grau d'exposició pública, doncs ja veuríem què opinaria la gent, no? Per tant, en fi, per tant, crec que també té un punt d'injust. I després, evidentment, també sí que és veritat que els polítics, doncs a vegades també són responsables d'aquesta fama, I jo crec que no generalitzaria a nivell ni de dretes o esquerres o d'un partit o d'un altre. A vegades hi ha actituds individuals de persones que formen part d'aquests partits, que donen aquesta mala fama als partits, a la política. I després, crec que jo, personalment, una de les coses que penso que fa mal a la política, que fa mal el que fem, és que a vegades no sabem dir que no. I potser hauríem de començar també a acostumar que, en el cas dels ciutadans, que hi ha coses que, en fi, que no les podem fer, que, o que no es poden fer, o que ara no es poden fer. I a vegades tendim a voler generar unes expectatives que són irrealitzables. I això es veu a vegades en programes electorals, es veu en promeses, en fi, que es llancen a l'aire així d'una forma amb una alegria. I això, evidentment, doncs, no vull posar cap partit en concret, perquè això ho fan en general, ho podríem trobar exemples a tots els partits, no? Per tant, la meva diagnosi una miqueta seria, per començar la tertúlia, seria aquesta. I crec que les xarxes socials també han fet que, evidentment, s'hagi futbolaritzat una miqueta la política en aquests darrers anys, no? I, per tant, això també hi ha contribuït, no?
Oriol Sisteró, per Esquerra.
Sí, jo crec que tots, com a ciutadans i ciutadanes, volem que es faci molt, volem que es facin les coses i que es facin ràpid i que se'ns facin i és lícit i lògic. I els polítics també ho volem, diguem. Però hi ha una part de que les coses s'han de fer seguint la llei i, per tant, s'han de verificar i han de ser equànims i han de ser equitatives i han de ser justes i això vol temps i això fa que tot vagi molt més lent del que la ciutadania voldria, òbviament, i que els polítics també voldríem. Jo crec que hi ha un factor sistèmic que fa que generi molta frustració davant de les expectatives o davant de les promeses, no? Els polítics prometen fins i tot quan no hi arribo, eh? Els polítics prometen i després es troben amb la realitat, diguem, de com funciona tot plegat. I és complicat, i aquí hi ha feina per fer en fer una administració més àgil i millor, no? I més al servei del ciutadà. Per altra part, els partits polítics, que òbviament competeixen en electoral, molt sovint entre ells sembla més que siguin enemics que no adversaris, i això no ajuda a que hi hagi un bon ambient, diguem, eh? I si a sobre hi afegim que hi ha persones concretes que fan coses mal fetes, que fan males pràctiques, que es fan coses que no s'haurien de fer, i ho dic jo perquè, diguem-ne, en el meu partit ara en aquests moments doncs, estem en una d'aquestes situacions. Això ens afecta a tot el sector polític, com també afecta si hi ha metges que fan malament la feina. El que passa que els polítics, com que som figures públiques, doncs ens afecta molt més generalitzadament i es dona molt més ressò mediàtic, i això fa que generi desafecció fins i tot entre nosaltres, no? entre la pròpia professió, diguem, o entre els propis, diguem-ne, políticament actius. I finalment, perquè també ho hem de comentar, perquè quan hem sortit al carrer a demanar opinió no hem anat a Valladolid, diguem, sinó que hem anat aquí, doncs ja el tema nacional, no? Que també afecta en aquesta desafecció. O sigui, hem passat una època on el tema nacional, fruit del que hem anomenat procés, ha estat molt bèstia, ha generat molta crispació entre uns i altres, diguem, i el post també ha sigut molt dur, i lluites fratricides internes, i, bueno, això a ningú li agrada. La gent té ganes de ser feliç. Tots tenim ganes de ser feliços. I, per tant, aquesta agró fa que la gent també se'n separi. Diu, bueno, ja, jo me'n vaig a casa, que però els problemes tinc jo a casa i a la feina, com per haver de tapar l'arma amb els problemes d'altres, que no sé ben bé per què no fan les coses o per què les han fet o què els hi passa.
José María Gallardo, del PSC.
Sí, jo primer, abans de començar, m'agradaria agrair a les forces de seguretat i de salvament el tema que està passant amb la Dana a València. Les últimes notícies que he sentit ara portaven per la banya de 51 persones que havien mort, i per tant, bueno, donar aquest escàs del PSC a les famílies, als desapareguts i dels que han mort, en aquest cas. La política creiem des del PSC que és una eina essencial, com hem dit, de convivència i benestar col·lectiu, però és veritat que actualment està desconnectada de les necessitats i inquietuds de la gent, no? De la pròpia ciutadania. I això passa per un fet important, que és que la política institucional sovint es veu abocada a dinàmiques molt allunyades dels debats dels partits, de la ciutadania, de la transparència o de la lentitud de respondre als problemes quotidians que la ciutadania ens demana, no? La polarització també és un problema important a l'esfera pública, que també està molt allunyada de la gent. No veuen els partits com un espai d'escolta i de construcció, sinó com un camp de batalla, com s'ha dit fa un moment, on cada cop més els debats són inexistents i es trasllada una dinàmica de partit de futbol, no? Els meus contra els altres. afortunadament, crec que aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat podem dir que en general això no succeeix i hi ha una bona relació i entesa en general entre tots els partits, però crec que sí que succeeix. La complexitat dels reptes globals, com el canvi climàtic, la crisi econòmica, fa que també de vegades es percebi la política com a incapaç d'oferir respostes tangibles i eficaces als problemes tan grans que a vegades costen fins i tot explicar i fa entendre a la ciutadania. Malgrat tot, és important que recordem que la política és la forma que tenim per donar resposta conjunta a les necessitats de la nostra ciutadania i que, evidentment, tots els que estem aquí representants volem aconseguir un futur millor per a la nostra ciutat i els nostres conciutadans en general. Hem de dir una cosa important i, com per finalitzar, després continuaré ampliant, però hem de dir que cal ser conscients que el discurs antipolític tampoc ajuda. Tots són iguals, és camp abonat pels extremismes que no creuen en el parlamentarisme i l'acord. I aquí hem d'estar molt pendents perquè ja estem veient què passa a Europa.
Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Bé, jo estic d'acord amb alguns comentaris que s'han fet i no tan d'acord amb altres, eh? O no és que no estigui tan d'acord, sinó que sembla que avui alguns dels comentaris són per fer acte de contrició, perquè abans d'entrar en aquesta tertúlia i parlar sobre aquest tema, doncs es fa, no dic tot el contrari, però moltes vegades es cau l'error de fer el que avui s'està criticant aquí, no? Que fem en el dia a dia, no? I en sortir d'aquesta tertúlia sento ser pessimista, però passarà el mateix, no? I continuarà passant. Per tant, la meva opinió, estic d'acord, per exemple, amb un comentari que ha fet el Jordi sobre el tema de la que també s'ha de saber dir que no, i també s'ha de saber dir que sí i sensible a les demandes, no, que es fan justament per part de la ciutadania o dels partits que no són qui governa si tu estàs al govern, no? I a l'oposició també s'ha de ser sensible i valorar correctament les coses que fa el govern, el qual tu has de fiscalitzar, no? Quan causen l'error de posar per davant els teus interessos polítics o electorals que el bé comú, llavors passa el que passa, no? I per això hi ha una desafecció. Clarament, no? No sé si això algú pot estar en contra d'això, no? Però precisament és per la politització i per la tendència als extrems que la política causa desafecció a la gent. No, i no dic els extrems ideològics amb la concepció, sinó amb les formes. Amb les formes, dic. Perquè les formes són molt importants. I la manera com critiquis les accions dels altres doncs importa molt a la gent, no? I diu molt de tu. És així, no? Deies que Eisenhower va dir una frase que els ciutadans tindrien de ser polítics així com a
temps parcial.
A temps parcial, no? Part-time. Doncs jo me'n considero perquè a la pràctica faig això, no? O sigui, tinc una professió i a la mateixa vegada doncs, exerceixo un càrrec públic a l'Ajuntament de Sant Cugat. I per tant, això m'agrada a mi particularment perquè tinc un peu fora i un peu dintre de l'administració. I crec que em dona una... o no em fa perdre certs aspectes de la realitat del carrer, no? Però tinc claríssim que el protagonisme i l'exemple l'han de donar doncs, les persones que estan en càrrecs públics, principalment, que són els que tenen el focus mediàtic, i principalment, dintre d'aquests, els que governen, no? Que són els que tenen el control de la cosa pública. Responsabilitat. Jo crec que s'ha de posar responsabilitat en tot això. Responsabilitat personal. Però, i a mi que m'agradaria el desig, seria que, si avui això serveix per recapitular mentalment sobre aquest tema, que això es vegi a partir de després d'aquesta tertúlia al dia a dia.
Marcos Simarro, de la CUP.
Bon dia. Bé, jo també volia enviar un missatge de suport al País Valencià. Crec que és una situació dramàtica a la que, malauradament, doncs, potser al Mediterrani ens haurem de, no sé si preparar o acostumar. I amb això també doncs, ja ens ha un missatge, no, de que és una crítica que no és que l'estigui fent jo, però la reprodueixo del sentit general que hi havia una mica ahir, era que el desmantellament a vegades de segons quins serveis públics i bàsics, evidentment no vol dir que haguéssim pogut salvar totes les situacions, una situació tan catastròfica com la de la Dana, però és veritat que la desafecció, al meu parer, moltes vegades té a veure amb les mancances que s'ha generat a l'administració pública en general, i això és cosa dels polítics que en general han estat tocant poder, no? I això, evidentment, doncs, distancia encara més la població. I això lliga una mica amb una cosa, ja que has començat amb cites, doncs jo també havia pensat en una, així bastant antiga, i Gramsci deia el 1217, vull dir, ja fa més d'un segle, i quan parlava dels polítics, evidentment, el 17, doncs no tanta gent participava en política, ni tan sols el sufragi era universal en molts llocs del món, no? Però ell deia que per poder proveir adequadament les necessitats de les persones d'una ciutat, d'una regió o d'una nació, els polítics han de sentir aquestes necessitats. I com que ella ja considerava que això no passava així, no era d'aquesta manera, doncs no saben representar-se el dolor dels altres i per això són inútilment cruels. Gramsci era molt, molt àcid moltes vegades escrivint, però jo crec que és molt traslladable a dia d'avui, no? Jo crec que quan nosaltres parlem de desclassament absolut per part de la classe política, de la realitat social, material, econòmica de la gent, doncs es genera un abisme entre qui comanda les institucions, que són les que han de garantir les condicions dignes de vida de la gent, i la gent. I llavors jo crec que aquí hi ha un punt fonamental en aquest distanciament. Després va a cicles i hi ha moments on la desafecció és més o és menys. Jo en aquest sentit doncs, estic d'acord amb el Jordi que l'etapa contemporània, segurament potser dels 2000 que van endavant, aquest malestar, aquesta mala maror vers la política hi ha sigut i simplement es caracteritza per fenòmens diferents. No? Segurament avui podríem parlar del fenomen de les xarxes i l'actualitat més contemporània en aquest sentit. Tenim tothom fent política des de tot arreu i, evidentment, doncs, la classe política en general aquí es veu atrevessada, no? I en aquests termes, doncs, nosaltres a la CUP doncs, sempre ho diem, no? O sigui, la política no hauria de ser una carrera, no hauria de ser una professió, hauria de ser una cosa que tu dediques a un projecte, a unes idees, i després te'n vas, o la compatibilitzes amb una feina, però això ha de, perquè passi de forma formalitzada, ha de ser o el partit que humani, diguem-ne, o la llei. És a dir, l'Àlvaro ho deia, que ell ho fa pel seu motu propi, però molt bé, ho fa ell, però el seu partit, la cosa és diferent. Com a la... Podria dir que tots, ara mateix. Jo crec que som l'únic partit que realment tenim unes limitacions de sous, de càrrecs i de mandats que les hem de complir per mandat del propi partit. I això és un mecanisme que t'imposes, però perquè creus que la política va d'una altra cosa, no? I jo crec que això també és important. No dic que sigui la solució màgica, però crec que anar en aquesta direcció segurament també facilita no generar tanta desafecció i tant abisme entre la classe política i la població.
Marcos Rodríguez, de Vox.
Sí, bueno, primero de todo también quería sumarme y transmitir nuestra solidaridad a las familias y a los familiares de las más de 50 víctimas de la Dana y a toda la comunidad valenciana. Bueno, primero de todo, nuestro partido político se llama Vox y Vox viene de la palabra latín voz, ¿no? Y nuestro sino viene dado pues precisamente para dar voz a esas millones de personas que hasta ahora se han sentido sin voz, ¿no? Que se han sentido que no han sido escuchadas en sus demandas, en sus criterios, en sus ideas, ¿no? Hoy estamos aquí hablando de la desafección de la ciudadanía respecto a los políticos, ¿no? Y es evidente. Yo me niego a sacar hoy en día en esta tertulia todos los casos de corrupción política porque me parece bastante desagradable hacerlo. Pero es evidente que hay esta desafección y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que sobre todo falta mucha coherencia. Yo echo de menos la coherencia de las personas, de lo que predicamos a lo que hacemos. Pero bueno, yo no he perdido la fe en el ser humano. Yo creo que los partidos políticos están formados por personas y creo que hay buenas personas en todos los partidos políticos, con lo cual lanzo este mensaje positivo, ¿no? Pero sí, quiero ser optimista con el ser humano. También considero que hay una percepción del ciudadano que los partidos políticos no resuelven sus problemas reales, ¿no? Están muy desconectados con la calle, ¿no? Y aquí pues hablo realmente como con el término casta política y me añado a sentirme también con la cita que ha hecho de sobre Eisenhower, muy reflejado, ¿no? Yo renuncié a la dedicación exclusiva a la política, renuncié y porque no quiero dejar mi profesión fuera de la política, que es lo que hace al fin y al cabo el ser coherente con lo que predicas en tu partido político, ¿no? Y bueno, me podría extender muchísimo más, pero me abstengo de entrar en la última tertulia, Ana, y aprovecho para felicitarte por tu última tertulia y no quiero tampoco encender mucho más la tertulia.
Sí, home, sí, és la meva última tertúlia. Podem encendre el que vulgueu. Ramon Gutiérrez, en Comú Podem.
Bon dia a tothom. Primer, efectivament, un moment, no, doncs de solidaritat amb totes les víctimes a País Valencià. Jo crec que és una situació gravíssima i, com deia el Marco, pues, sembla ser, doncs, que ens haurem d'anar acostumant a aquests episodis i és realment bueno, pertorbador, no?, que ens trobem amb això. Jo crec que pel que fa a la desafecció, tots hem de fer autocrítica, està clar. A mi no m'agrada, però, que vinculem, com s'ha fet ara, el fet d'estar a dedicació o a dedicar-te a la política amb allunyar-te de la realitat, no? Perquè al final sembla que llavors només puguin fer de polítics qui ja té feina, qui ja té una vida solucionada, qui ja té un altre element en el que fer. Jo crec que tots els ciutadans hem de poder fer política, i a més, en una ciutat com la nostra, no?, que és una ciutat gran, hi ha 100.000 habitants, és normal que la política també es professionalitzi una mica, no?, i que, per tant, les persones que ens estem dedicant a la política, doncs, puguem fer-ho amb totes les condicions, no?, i amb unes condicions, doncs, de dignitat i de que puguem fer seguiment de les nostres tasques. Al final, no tots tenim, doncs, això, els mateixos recursos ni les mateixes situacions de partida a l'hora de fer política. Llavors, això també ens ha de servir per assemblar-nos més a la ciutadania. És a dir, jo no crec, no, i als nostres veïns i veïnes, no, evidentment, dedicar-te a això no t'allum, però és que evidentment no podem dir-li a un treballador social que faci de treballador social però que no deixi de fer, però que no faci jornada completa perquè si no s'allunya de la seva realitat, no? Li direm que no, que faci jornada completa i que faci de treballador social, no? Per tant, jo crec que això és el que hem d'incorporar també en aquesta perspectiva. I ens hem de recordar que no som només un servei, o sigui, no som només un, els polítics solucionadors de problemes o de qüestions concretes o de qüestions que van sortint. Hem de liderar, també s'ha dit aquí, no? I hi ha d'haver aquesta manera, doncs, d'incloure a la ciutadania, perquè al final la ciutadania ens demana moltes vegades certeses, no?, que donem solucions reals i tal, i això fa que nosaltres mateixos ens obliguem a que no sàpiga, o ens prohibim mostrar el dubte, demostrar l'error, no? I és això el que ens allunya de la realitat i el que genera desafecció. Jo crec que la ciutadania s'ha acostumat, perquè així és la solució que li hem donat durant aquest temps, no?, de que la política només serveix per solucionar qüestions concretes, i jo crec que ens hem de dedicar també a plantejar dubtes, a dir que no, a buscar solucions, a codissenyar, diguéssim, amb la ciutadania, a que la cosa no sigui només, doncs, de solucions inequívoques i absolutes per part dels polítics, no? Jo crec que això és el que ens ajudarà a fer una, bueno, a dignificar més la política i al final també a millorar la societat, que per això estem.
Sorties ara en aquesta primera ronda, no?, que i se sent reiteradament, no?, el rèdit polític constant, els governs que gestionen a cop de titular, no?, això és reiteratiu en el dia a dia de la política. És una qüestió de persones o de partits?
Jo crec que els partits tenen un gran problema. Mm-hmm. O sigui, les estructures de partit, no? Jo crec que hi ha estructures de partit contaminades, per dir-ho d'alguna forma, contaminades per la voluntat de permanència, no?, de pervivència, i això afecta, perquè jo crec que, no sé, però jo ara diré una cosa que no sé si serà molt forta o no, però jo crec que tots els partits hi ha persones indesitjables. no sé, si, qui trobi que no és així, doncs que ho digui ell, potser estaré d'acord perquè no conec els altres partits molt, però...
Ah, és una mica agosarat que parlis de tots els partits en general.
No, jo crec que a tots els col·lectius hi ha persones molt bones i hi ha indesitjables. I els partits són part d'aquests col·lectius en els quals hi ha persones indesitjables. I et diria que en els partits podria dir que tots, perquè hi ha molt tipus de persones i crec que hi ha persones que estan pel seu propi interès o que passa per sobre el seu propi interès a l'interès del projecte ideològic.
Però això és molt perillós, Álvaro. O sigui, que hi ha persones indesitjables a tota la societat, a tots els sectors, però llavors per què hem de posar el focus en què n'hi ha en els partits?
És a dir... perquè jo crec que en els partits, que són eines que té la ciutadania per posar gent al poder i gestionar lo públic, doncs s'ha de ser molt més primmirat a l'hora de deixar passar segons quines coses.
Sí, amb això estic d'acord. Per això hi ha uns codis ètics que moltes empreses no tenen, per això hi ha altres elements que...
Sí, però una empresa, però una empresa és una empresa. Una empresa té uns objectius diferents.
Per això ha de ser democràtic, per això...
Sí, per això, però és que moltes vegades no és democràtic. O la democràcia interna és absolutament falsa. O no absolutament, però a vegades és falsa. I a vegades no, a vegades és certa i es fa bé, es fan bé les coses. I jo no vull, jo no estic dient, no acuso a tothom, però jo crec que hi ha dinàmiques, jo dic que hi ha dinàmiques als partits que són pernicioses per aquest interès general o per aquest interès ideològic, que per mi és el legítim, l'interès ideològic de fer les coses com creus que s'han de fer, no? Però hi ha gent, persones individuals que dintre d'aquests col·lectius els contaminen, i això és un mal dels partits, és un mal de la política. No passa, per exemple, a la democràcia directa, quan es culls a persones concretes, perquè no va en funció del col·lectiu, no és el col·lectiu qui posa a aquelles llistes a aquelles persones. És diferent, no? I això també existeix a altres països, no? A Espanya no. Però és així. I quan l'interès personal passa per sobre, doncs les conseqüències són nefastes.
L'Àlvaro ha començat dient que no havíem de fer un acte de constricció, però...
No, que no havíem de fer, no. Que no havíem de fer, jo no he dit això.
Ah, jo
he dit que
això,
alguns però... estan fent aquí un acte de constricció, però que després la realitat diària no reflexa aquesta voluntat de...
Era d'algú concret, això, o era una qualificació general?
No, jo...
Era per tothom, també.
No? Jo volia anar, justament en la direcció contrària, perquè si no, diguem-ne, sembla que entre tots, o entre uns quants, estem fent aquí un allò, està tot malament i tot va fatal, i jo...
Jo no he començat així,
Correcte.
He dit alguns. Semblava injust.
En tot cas, jo volia dir que Catalunya és un país de municipis petits, la majoria de municipis són petits, on hi ha alcaldes i regidors que no cobren, que no tenen dedicació completa ni molts cops parcial, que en molts casos no tenen ni sou, perquè són municipis molt petits... i que es dediquen a la política dels seus veïns, i que els seus veïns els voten i els coneixen personalment, i la política té coses bones, i hi ha molts, 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 molts polítics, jo diria que una majoria, gran majoria, que és vocacional la voluntat de servei a la ciutadania.
No.
Segur que hi ha gent que no, però jo crec que una majoria sí, i vull defensar aquesta posició de dir hi ha bona voluntat en general.
Sí, després, bona voluntat, la realització... però el dia a dia...
Bueno, és que estàvem dient que ja semblava que érem uns indesitjables, i crec que
hi ha persones indesitjables, he dit.
Correcte.
No canviem, clar, sí, a tot arreu, sí. Tots els col·lectius.
Sí. Jo crec que Álvaro dient això, jo, és que estem anant molt cautelosos, però jo miro el Congreso i, bueno... Tinc per rato, per disparar la majoria de partits. I ara, potser, per no posar-me tan cenizo, agafo una mica la línia de l'Oriol Sistaró, i és veritat, vull dir, jo crec que la diferència entre municipis i llavors Parlament o Congrés o institucions superiors és molt clara. El problema és que les persones, generalment, entenen de política o es relacionen amb la política amb les instàncies supralocals. I aquí hem patit una cosa que té a veure amb el desplantejament de part de l'estat de lo que coneixíem com l'estat del benestar, i hem abandonat els municipis de la seva sort, i llavors generem una nova contradicció que potser fa uns 20 anys no hi havia, que és que els municipis no donen l'abast per cobrir les necessitats socials que tenen els seus veïns i veïnes.
Correcte.
I llavors generem un nou espai de desafecció amb la política local. Jo crec que tot molt a veure amb els successius, doncs, governs o grans partits que han tingut a les seves mans el control de les institucions públiques, en part de la desafecció, si no seria molt absurd, o sigui, estaríem descontextualitzant el que és la classe política de la realitat social i material de la gent. O sigui, això està vinculat, és dialèctic, per tant, no podem oblidar-nos d'això. Ara, si volem parlar més de tot el barullo que hi ha actualment, jo voldria fer una especial menció a aquell partit que va venir a instaurar-la, com a mínim va començar per Catalunya i després se'n va anar a l'Estat i després va desaparèixer, que és Ciutadans, que jo crec que una mica és que a través d'una mica de la tangent del procés va venir a instaurar aquest tipus de política que moltes vegades s'ha quedat, no? I s'ha quedat a través de partits que podria anomenar, que fan campanyes brutes a través de xarxes, fan servir vots, fan servir tota una sèrie d'artimanyes o artilugis, no sé, argumentals, mediàtics, o el que siguin, simplement per viralitzar-se i de més. Jo crec que això sap tothom.
Jo acceptaria aquest argument si vingués d'un altre partit, no del vostre.
Bueno, d'acord, però jo crec que nosaltres aquest tipus de mitjans no els fem servir.
Si nosaltres feu servir altres mitjans, que són pitjors.
Nosaltres fem servir, sí. Ho entenem, que és una altra cosa que volia dir, que la política no són els polítics. És a dir, jo crec que això és important, perquè al final, si no, si generem aquest missatge a la ciutadania de que la política és cosa de polítics, encara contribuïm més a acabar aquest abisme entre població i classe política i encara generem més aquesta confrontació. La política en majúscules la fa la gent, o sigui, qui vol organitzar-se, qui vol prendre partit de la vida en qualsevol cosa, i no dic que t'hagis de fotre el moviment de l'habitatge, que està molt bé, pots ficar a l'associació de veïns, et pots ficar a muntar la festa del teu barri, però això genera comunitat, genera vida social i política. I per tant, jo crec que una mica la mirada sobre la política ha de ser més àmplia, perquè si no al final serà molt fàcil assenyalar de manera constant de tots els seus mals la classe política. I no.
Des del PSC, que bueno, creiem que sense partits creiem que no hi ha tampoc democràcia, no? I per tant és important no desprestigiar totalment els partits. És evident que els polítics hem de ser exemplars, jo li diré de volta, no és que siguem indesitjables, sinó que hem de ser exemplars, perquè si venim tota la gent que ens dediquem al conjunt de l'Estat a la política, ja sigui nacional, municipal, jo no sé el nombre de gent que serem, però serem milers, i que per uns quants es faci aquesta estratègia de la política, no podem generalitzar. Jo crec que és un perill. El que hem de mirar és els protocols interns, els codis ètics, i per tant intentar detectar aquestes persones que, no, jo no diré tots els partits polítics perquè jo no generalitzaré, però que alguns partits polítics ens ha passat, i nosaltres que tenim molts anys d'història ho hem patit i ho estem patint, i per tant hem de fer aquesta autocrítica d'intentar depurar responsabilitats, intentar detectar aquelles persones que no acaben de funcionar, però no podem desprestigiar el conjunt de la política en aquest cas per aquests casos concrets. I tots fem, no entraré al fang, no, en aquest cas, però el senyor Puigdemont deia abans de fer abans, deia, bueno, promeses i incomplertes, bueno, tots en fem, evidentment, tots, aquí ningú està lliure d'haver fet alguna promesa que al final no s'ha complert.
Tu també generalitzes, perquè dice Ramon.
Sí. Ojo, bueno,
sí, perquè no estic d'acord amb això que has dit.
Rectifico si he dit tots i dic alguns.
Quasi tots.
No, a veure, no sabria per on començar, eh? La veritat, s'han dit moltes coses. Jo, abans el Marco Simarro parlava de la política professional o no professional, no?
Crec que ho he dit jo.
Sí, també, tu també n'has parlat, em sembla, i estaria més d'acord amb el que expressava el Ramon Gutiérrez, potser el que t'aguantava el Marco, no? Perquè, al final, escolta, què volem a la política? Volem ideòlegs? Volem professionals? Qui volem que es dediqui a la política? Abans es parlava, no? Que ho faci tothom. Deia, no? Tothom hauria de passar per la política, no? Al final, és veritat que hi ha diferents també categories de política. No és el mateix tenir un càrrec, evidentment, ser president de la Generalitat, que, en fi, té una responsabilitat molt gran, o sigui, alcalde d'un municipi com, no sé, com Barcelona o com Sant Cugat, que evidentment, doncs, ser regidor, en fi, en un poblet on les teves responsabilitats són molt menors, no? També hem de saber diferenciar una cosa de l'altra. Quins pressupostos es maneguen, en fi, quines competències té aquell municipi des d'una perspectiva, en fi, d'infraestructures, i per tant, és probable que se necessitin molts perfils diferents. Segurament en un poble molt petit, doncs, no caldrà, diguéssim, determinats perfils més experts, no? I per tant, potser no caldrà tenir un nivell de professionalitat determinada, doncs, perquè potser no cal, però potser a l'Ajuntament de Barcelona, home, el que és el tinent d'alcalde d'urbanisme, doncs, home, sàpiga alguna cosa d'urbanisme, perquè les infraestructures, diguéssim, que es maneguen a una ciutat com Barcelona, doncs són importants, no? El mateix el per Sant Cugat, o ja som un municipi de 100.000 habitants, per tant, jo crec que és difícil, El Marco deia, no, tothom ha de poder d'això i no t'has de professionalitzar, i per tant els sous que siguin sous allò limitats i ens autolimitem els sous. Bueno, però què pretenem? El que volem és, entenc que gent també que potser no es dedica a la política perquè no vol tampoc parar la seva carrera professional, no?, que es pugui estar dedicat en qualsevol professió, i evidentment no li compensi des d'una perspectiva, en cap cas, ja no diré salarial, sinó que el projecte, i evidentment acompanyat del que pot ser la retribució, doncs això no acompanyi o no permeti que aquella persona es dediqui uns anys de la seva vida a millorar, en aquest cas, la seva ciutat. Per tant, jo no m'atreveria a fer dogma d'aquest tema, però sí que establiria, evidentment, que pot haver-hi casos per tot, per dir-ho així, no? I potser en algunes posicions cal gent més ideologitzada, no?, per marcar un perfil de partit o una tendència cap on vol anar aquell partit en matèria fiscal o en matèria del que sigui, no? Però també cal gent professionals.
També cal executius.
Executius que, en fi, que sàpiguen, en fi, el pa que s'hi dona.
Dur a terme.
Perdó, terme aquelles qüestions, i per tant, ni crec en una política absolutament desprofessionalitzada, ni crec en una política absolutament professionalitzada. Hi ha d'haver una miqueta de tot.
Jo deia allò, que la professionalització en relació a tu agafar la teva cadira al partit i a l'administració.
Entren els partits, si vols.
El perfil més tècnic que podria comprar, que en un moment donat, és veritat, és més àgil, inclús que tinguis algú que tècnicament tingui un coneixement concret de l'àmbit que hagi de gestionar. Però tu has dit una cosa que era estar uns anys i llavors ja tal. El problema és quan ja no són uns anys, sinó és salto d'aquesta administració a l'altra, a l'altra, a l'altra, a l'altra, i per tant, el que després acaba veient la gent...
Jo sempre, quan aquesta persona, evidentment, pels seus coneixements de la posició que està, aporti un valor en aquella posició, no veig cap inconvenient. En el moment que això és un inconvenient és quan, molt bé dius, hi ha gent que salta de llocs en llocs sense tenir cap tipus de coneixement en aquell àmbit en el qual li toca actuar, no? Que això també passa. Però llavors no matem l'altre. O sigui, crec que no hem de mesurar la gent, crec, pels anys que està, sinó, en tot cas, mesurem-ho pels resultats o pel valor que aporta en aquella posició a qual se dona la responsabilitat, no? I sobre els partits, jo no conec cap partit, no conec cap, I ara el Marc em dirà la CUP, no. Però...
No sé què vas a dir.
On no hi hagi, on no hi hagi lluites de poder. Fins i tot estic segur que a la CUP hi ha lluites de poder. Perquè al final, i per tant, i després això es tradueix també en les lluites de poder entre partits. Per què? Perquè tothom vol poder, anava a dir, manar, en el sentit de que les seves idees...
Aquesta és la legítima, és la...
Sí, que les seves idees... Sí, que les seves idees acabin realitzant-se. Per tant, tampoc no ens carreguem, diguéssim, aquest fet. O sigui, en els partits també hi ha gent que pensa que no pensa igual, i que vol una vegada es marcar una línia política en un sentit o en un altre. Escolta, ho estem veient ara en alguns partits polítics. I tots ho hem tingut en el passat. El PSC mateix, el PSOE, els enfrontaments del Zapatero contra l'això, doncs marquen una línia del partit, o és igual, però jo no hi veig això cap inconvenient. El tema és que no hem de confondre això amb el, en fi, o amb el barullo, per dir-ho així, no? Perquè si no, quin sentit té? Llavors ja estaríem en partits monolítics. I per tant, partits monolítics estaríem en un altre règim, i crec que no hauríem de caure en aquesta temptació.
Vale. Sí, no, jo en la línia del que... No, és que estava en un altre lloc, perdoneu. En la línia que deia ara el Jordi, també hi ha coses en les que no estic d'acord, però sí que és veritat que jo crec que com a partits, moltes vegades, alguns partits han tingut l'interès, al cap dels anys, que els veïns, veïnes, que els ciutadans també estiguin desmobilitzats o mal informats per poder perpetuar, no?, el seu poder, o per poder perpetuar l'estar, no?, en una institució. Per això és important el que comentava el Marco també, de pensar que la política no és només la feina que es fa des de la institució. Per mi la política també és la que es fa en els mitjans de comunicació, la que es fa des de el temps lliure que poden tenir els ciutadans o ciutadanes per poder participar en un moviment, per poder informar-se millor, per poder llegir, per poder ser crítics. Llavors això és el que ens fa que la societat sigui més democràtica, al final. Perquè no es tracta només de controlar o escollir els polítics, sinó també es tracta doncs d'interessar-se, de formar part de la... No? És a dir, que quan fem aquesta autocrítica a la desafecció, l'hem de fer als polítics, però també l'hem de fer a la política, separant que, molt bé que són coses diferents, i també l'hem de fer a la societat i a la ciutadania. No? És a dir, alguns no estareu d'acord amb mi, però el capitalisme ens ha portat a unes societats excessivament individuals, o sigui, on nosaltres ens preocupem, on cadascú es preocupa una mica de lo seu, no? I ens costa moltíssim que ens preocupem per allò comú i que aquells que estan fent una feina per tothom tinguin el valor que volem que tinguin, no? A la societat. I això és una feina de tots i totes.
De fet, quedaria, no?, en aquest tram final de la tertúlia, dir, i ara què, no? Hem sentit molta autocrítica, cosa que està molt bé, heu parlat d'experiències personals dels partits, què es pot fer per intentar aproximar-se a una societat que cada vegada doncs confia menys en els polítics?
Bé, prenc la paraula, perquè aquesta pregunta que acabes de dir m'agrada molt, perquè jo crec que s'han de posar a dintre dels partits polítics uns estàndards morals, o sigui, unes pràctiques, un codi ètic de pràctiques, doncs que faci que la cosa tendeixi a millorar, no? Jo crec que això és... Però és un exercici de partit, un exercici col·lectiu, i que els que estan com a responsables...
Hi ha partits que ho fan, això des de fa molts anys, sí, i altres però, que no, Álvaro.
Sí, però és això, i que es compleixi, i que després, en el dia a dia, cada un siguem capaços d'aplicar la coherència, la moral, la ètica en l'exercici del càrrec.
Jo voldria afegir que, bueno, estan d'acord amb això, i que estaria bé que els que no ho feu, doncs feu.
Que no ho fem.
Algú, no sé si vosaltres ho feu o no, però jo crec que codis ètics, a banda que signes un com a regidor quan ets càrrec electe, els partits també poden fer-ho. Vull dir que jo crec que això està a l'abast de tothom. Jo crec que hi ha una qüestió amb les seves expectatives socials, que quan es trenquen, a la política, que a dia d'avui funciona quasi més com la monetització de les xarxes, és a dir, a cop de tuit, a cop d'interacció, doncs s'ha donat molt de peu a mobilitzar els pitjors sentiments i emocions de les persones. O sigui, tirem de vísceres. Jo crec que sí que això és un problema, i s'instaura aquesta guerra de l'últim contra el penúltim, amb el tema de la immigració, amb el tema del que sigui. I jo crec que aquí el problema el tenim en que quan el sistema no funciona, quan no hi ha realment expectatives de vida, perquè estan trencades per la gent, perquè no creu que pugui muntar-se una vida en família, tenir fills o filles o poder fer no sé què en el futur, doncs queda un camí obert, que és precisament per un sistema que ha mercantilitzat absolutament tot, quasi que pagarem per respirar algun dia, i això és responsabilitat de la política en general. Per això no volia fer estrictament la separació la classe política i la política, sinó que és una cosa de la política, però evidentment si ens aboquem a aquesta situació, jo crec que l'escenari pues, és conflictiu per la gent.
Vale. Bueno, yo venía a esta tertulia con el propósito de no encender la tertulia siendo la última, pero la verdad es que creo que voy a salir de aquí necesitando un Valium para no ponerme nervioso, para no perder sinceramente la compostura, porque yo creo que cualquier ciudadano que escuche a todos los políticos que han hablado aquí anteriormente, yo creo que tienen que estar subiendo eso por las paredes, y entonces el motivo de la tertulia es la desafección,
¿no?
La desafección que hay de la clase con la clase política, ¿no? Y es que es evidente, ¿no? Aquí todos muy buenas palabras, todos intentan aquí quedar bien con todo el mundo. Y el hecho es que esta desafección está motivada por los casos de corrupción, que yo no acabaría si me hubiera venido aquí con un listado de casos de corrupción aquí, no acabamos en toda la tertulia, por la falta de transparencia, por la falta de coherencia. O sea, muchas personas aquí hablan en nombre de partidos y resulta que en sus propios partidos pues tienen un problema de delincuencial, miles de promesas incumplidas, entonces el ciudadano percibe que año tras año, elecciones tras elecciones, pues en los programas políticos ponemos cosas que después están exactamente igual al cabo de los años. Bueno, intentaré no encender la tertulia.
Jo crec que el principal és utilitzar la paraula política i exercir-la, no? Que és diàleg, és acord i és apropar posicions. Aquesta és la idea, i no anar uns contra els altres, en el que jo no vull sortir amb la foto aquest perquè diran, no, hem d'acordar, i encara que pensem diferent, la gent ha de veure que pensant diferent podem acordar. I el que deia el senyor de Vox, un caciquismo, senyora Pascal, ha passat per tots els partits, ha hecho la ruta al batalao, Partido Popular,
no ha treballat tots, també política. Por el PSOE, por la CUP, no
ha treballat el sector privat, no ha treballat en su vida. De su partido se han ido un montón de gente por diciendo, cuestionando su funcionamiento
interno. Ustedes, los socialistas, nos hablan de trabajar.
Nosotros llevamos unos cuantos años más de...
Los socialistas nos van a dar lecciones de trabajo.
Sí, muchos años de historia. Ustedes acaban de nacer y tienen pinta de desaparecer pronto.
El chiringuito
es nota que estem arribant al final de la tertúlia, perquè com a totes, ai, 58, gairebé 59, s'encén la tertúlia després de totes aquestes reflexions que hem sentit i que vull agrair. Només ens podem acomiadar amb una frase recent de l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica: la democràcia no és perfecta, però segueix sent el millor sistema. Moltíssimes gràcies a tots. Ens sentim la setmana vinent, a la mateixa hora, aquí, al 91.5 de la FM.
Molta sort, Anna.